L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del matí aquí a Ràdio Vilablareix. Ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista. Pel 107.5 de freqüència de Móra de la Girona i també a tota la gent que ens escolteu per internet a www.radiovilablareix.cat. Això és l'entrevista de Ràdio Vilablareix. Avui aquí als estudis ens torna a acompanyar i ens fa especial il·lusió que així sigui l'Arnau Aymerich, la veu i guitarra d'aquest grup que també sona aquesta casa com és Every Night. I a part d'Every Night, que també parlarem d'aquesta entrevista, que aquest 2025 estan d'aniversari, també l'Arnau avui aprofitarem per parlar d'un nou projecte que s'estrenarà ben aviat de cara a aquesta primavera, com és un projecte d'homenatge que també han fet a la gent d'Every a la figura del músic, animador i cantant de català de folk i de cançó infantil, el Xesco Boix, que precisament l'any passat, el 2024, es celebraven ja 40 anys de la seva pèrdua. Avui parlarem de tot això i de molt més amb l'Arnau Aymerich, que ara mateix saludarem, però en tot cas, ara el que farem és escoltar una de les cançons de Xesco Boix, que ens interpretarà aquí en acústic a l'Arnau Aymerich, aquesta cançó que escoltaran a continuació aquí en acústic a Ràdio Vilablareix, de Xesco Boix, interpretant en aquest cas per aquest projecte que avui parlem com més bon vent liderat per la gent d'Ebri, es titula Si ens deixéssim de romansos.
Si ens deixéssim de romansos i ens estiméssim com som, el món podria ser un lloc preciós per tothom. El món podria ser un lloc preciós. Oh, el món podria ser un lloc preciós. Si a totes les taules hi hagués prou menjar i els grans no ens oblidéssim mai de jugar, si aquells que pateixen trobessin resguard, el món podria ser un lloc preciós. Oh, el món podria ser un lloc preciós. Si ens deixéssim de romansos i ens estiméssim com som, el món podria ser un lloc preciós per tothom. El món podria ser un lloc preciós. Oh, el món podria ser un lloc preciós. Si tots recordéssim a cada moment de pensar en tot allò que vol l'altra gent, tots junts estaríem un xic més contents i el món podria ser un lloc preciós. Oh, i el món podria ser un lloc preciós. Si ens deixéssim de romansos i ens estiméssim com som, el món podria ser un lloc preciós per tothom. El món podria ser un lloc preciós. Oh, el món podria ser un lloc preciós. Si els nens que ara creixen s'estimen com cal, es cuiden, s'ajuden i es fan regals, si el món és per ells el dia que es facin grans, el món podria ser un lloc preciós. Oh, el món podria ser un lloc preciós. Si ens deixéssim de romansos i ens estiméssim com som, el món podria ser un lloc preciós per tothom. El món podria ser un lloc preciós. Oh, el món podria ser un lloc preciós. Oh, el món podria ser un lloc preciós.
Ara ja sí, després d'haver escoltat aquest acústic que ens ha interpretat l'Arnau Aymerich amb veu i guitarra de Every Night i també d'aquest projecte que avui els hi parlarem, com és aquest projecte del Xesco Boix, amb aquesta cançó que hem escoltat de Si ens deixéssim de romansos, d'aquest projecte d'homenatge com és a Bon Vent. Arnau Aymerich, què tal? Bon dia i bona hora i ben tornat a Vilablareix. Com estàs?
Bon dia, molt bé.
Avui tenim teca, perquè clar, a Every Night esteu d'aniversari i també aquest 2025 us heu endinsat amb aquest projecte d'homenatge al Xesco Boix.
Sí, 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 efectivament, no en teníem prou. Era una cosa que sempre ens havia rondat pel cap, no? Tenir una, tenir un projecte de música dedicat especialment, no, a la infància. Nosaltres sempre hem tingut públic infantil, no? Una part del nostre públic sempre han sigut no només fills i filles de gent que ens escoltava, sinó gent que, doncs, canalla que li agradava la música que fèiem, però sempre ha estat una cosa minoritària. I és veritat que potser és que ens hem fet grans i hem començat a tenir fills i filles, però la veritat és que ara ens va sortir molt de dins, no? En veure que aquesta efemèride ens interpel·lava una mica, vam posar sobre la taula una mica el que ens imaginàvem que podíem fer al voltant d'aquest 40è aniversari de la mort d'en Xesco, i vam veure que efectivament ens venia molt de gust i que a més podíem fer una cosa molt coherent amb el que havíem fet fins llavors com a banda. Sí que és veritat que ens hem desdoblat, diguéssim, ara som... són dos projectes diferents.
Però sou ebri, vull dir, ho dieu, sou gent d'ebri també amb aquest
punt. Sí, correcte. O sigui, això surt d'ebri, el que passa és que no sabem fins on arribarà. De moment, aquest 2024 vam donar el toc d'inici, que és una mica trampa, perquè evidentment, doncs, el que hem fet és anar anunciant a poc a poc, no? Fent la campanya de micromecenatge, que el 2025 arrencaríem de veritat, i per tant, ara això comença ara i no sabem quan acabarà.
Aquest projecte començarà ben aviat i que no sabem quan acabarà és aquest Bon Vent, una expressió que el va acompanyar moltíssim el Xesco Boix amb la seva llarga i extensa carrera musical amb més de 20-30 treballs discogràfics, déu-n'hi-do, més de 30 treballs discogràfics, exemple de discos Arnau com Bon Vent i Barcanova, Bon Vent i Caduri, Bon Vent Bé, Bon Vent Se'n Va, vull dir, el Bon Vent el va acompanyar sempre el Xesco.
Sí, de fet nosaltres creiem que és una bona manera també de parlar del seu comiat, no? Perquè en el fons ell era una persona, doncs, molt dolça, no? A l'hora d'interpretar, molt curosa, molt escrupolosa, molt perfeccionista, i el que va ensenyar molt i el que va, jo crec que va aconseguir que nosaltres ens enduguéssim a les nostres infàncies al cap, no? De la seva veu, és precisament aquesta dolçor i aquesta, no sé, com aquesta alegria, aquesta bellesa, no? Universal, que precisament és el que una mica volem expressar amb aquest nom, no? El Bon Vent, que sembla que sigui una expressió que moltes vegades fem servir, doncs, potser amb un aire pejoratiu, no? Bon Vent com Bon Vent i Barcanova,
sí.
En plan, fins aquí hem arribat, no em vull saber res més d'això. Però en realitat, justament el vent és una cosa que esperem que ens sigui favorable, no? A nivell, quan podem dir-ho a nivell així, doncs, més abstracte o més poètic, i per tant Bon Vent és una manera, doncs, de cridar uns bons auguris, no? I de proclamar uns bons desitjos.
Clar, l'eslògan que heu triat per aquest projecte de Bon Vent també ha estat una de les cançons possiblement de les més conegudes del Xesco Boix, que jo encara canto a vegades i que sempre ressona amb aquella tornada. Heu triat La Bicicleta. Sabeu què és La Bicicleta? Cling, cling, La Bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va.
És que s'hi va molt bé, La Bicicleta. Aquesta cançó, bueno, com la majoria de cançons que cantava en Xesco, no són d'en Xesco.
Però la va fer coneguda ell.
La va fer coneguda ell. Però és d'en Lluís Maria Panyella, que de fet va ser un músic que el va acompanyar força, especialment, doncs, amb els Cinc Dits d'una Mà. I és una mostra més de com ell era capaç de trobar les cançons adequades i cantar-les de manera adequada, no? I una mica nosaltres el que volem fer és precisament això, és agafar aquestes cançons que nosaltres hem viscut i ara estem revivint, doncs, de la nostra infància, que relacionem, doncs, amb una infància viva, feliç, connectada a l'entorn, no? I plena de valors, i actualitzar-les a com creiem que les hem de cantar ara perquè la canalla del 2025 tingui doncs, cançons bé, que una mica que s'equiparin, no fins a l'extrem, no? Però que sí que s'equiparin una mica al so actual i que tinguin, doncs, vigència sonora i en relació a la producció a la música que s'escolta actualment.
Ara parlàvem d'aquesta Bicicleta, precisament la primera cançó que vau penjar i que també em vau fer un videoclip és aquesta Terra és la nostra terra. Aquí La Bicicleta hi surt en aquest videoclip que heu fet, que va ser la primera cançó que vau presentar-ne.
Sí, sí, sí. De fet, és una declaració d'intencions perquè nosaltres creiem que... i és una cosa que estem fent, eh? No havíem d'agafar els discos d'en Xesco i copiar i enganxar, no? Sinó intentar submergir-nos en aquest esperit doncs de la nova cançó, concretament doncs, que hi havia al voltant del grup de folk, del qual en Xesco i probablement en Jaume Arnella doncs, eren un dels, bueno, els dos exponents potser més motors que va tenir el moviment, i intentar entendre doncs, d'aquella essència, d'aquell esperit, què podíem fer-ne ara. No? És evident que en Xesco ens va fer una gran tasca, que és gravar moltíssimes d'aquestes cançons, i també contes i rondalles, doncs que tenien aquest, que bevien d'aquesta essència, no? Ell va tenir un emmirallament molt gran i molt intens amb Pete Seeger i tot el seu, i tot el seu, doncs el seu univers, no? I tot el, i tot el que representava Pete Seeger, però no només Pete Seeger, també Bob Dylan, Joan Baez, Woody Guthrie, etc, etc. I ell el que entenia és que era un transmissor, no? I ho feia molt bé. Ho feia molt bé, ho va fer molt bé. Ho va fer tan bé que avui encara recordem com ho feia, no només el que va fer, sinó sobretot el que recordem i el que es valora avui probablement com a llegat seu dins l'animació infantil és com ho va fer, com explicava els contes, com cantava les cançons, com les adaptava, com anava pels llocs, no? L'actitud que tenia davant la seva feina, i això probablement no, és impossible de replicar avui perquè Xesco era un personatge, era una figura, no? Però sí que creiem que podem aconseguir fer arribar a la canalla les cançons d'una manera similar, no? I aquesta Terra és la nostra terra és una cançó que parla precisament doncs, d'això, de l'amor a la terra, però sobretot parla de drets i deures, no? És una cançó que interpel·la a la llibertat de sentir-se doncs, connectat a la terra i a sentir que vius en una terra lliure, però també parla del deure i no? de la necessitat de responsabilitzar-te de que aquesta terra sigui una terra fèrtil, sigui una terra justa, no? Sigui una terra oberta, sigui una terra acollidora, i això precisament creiem que és més vigent que mai. Vull dir, si era vigent als anys 70 o els anys 60, quan estava tot per fer, avui que sembla que tot ja s'hagi fet i s'hagi fet malament, però que és molt fàcil desesperar-se davant del futur, especialment amb les generacions doncs, d'adolescents, no? D'ara, i que la infància doncs, sembla que els estem deixant un món invivible, doncs no, hem de interpel·lar precisament aquesta esperança de fer de la nostra terra, que tant ens estimem, una terra on valgui la pena viure. No?
Ara parles de la infància. En Xesco sempre recordo que deia que tothom porta dins un nen o nena. Sempre.
És veritat. És veritat, i el perdem, i és una cosa molt, molt trista, no? Quanta gent absolutament desconnectada del seu nen interior o de la seva nena interior tenim al nostre entorn moltíssima, no? O gent que jo què sé, jo tinc molts amics que juguen, jo també, juguem a jocs de taula, i hi ha gent que se'n fot una mica, no? En
plan, sí, com si fos els jocs de taula només per gent... Com si fos... Un joc infantil, vull dir.
Exacte.
I cada vegada n'hi ha més, que és la cosa més normal del món.
I justament també... ara, exacte, vivim en un ressorgir dels jocs de taula, eh? Però és per posar un exemple. Jo crec que és molt important, i en aquesta cançó del Si en deixéssim de romansos hem recuperat un concepte de la lletra original que cantava Pete Seeger, que era precisament si els adults no deixessin mai de jugar, no? És a dir, hi ha una cosa en reflectir aquesta utopia, que és que ningú s'oblidi mai de jugar, perquè precisament en el joc és on esdevenim persones absolutament obertes, no? I el joc és una cosa que ens connecta molt a la infància, i això ens fa tremendament humans, no? Perquè la infància, i això és una cosa que en Xesco també va repetir molt, ell deia que estava enamorat dels nens, no? Per què? Perquè la infància és allà on es viuen d'una manera més intensa els valors més essencials, no? La innocència, doncs aquesta obertura de mires absoluta, no? aquesta voluntat d'aprendre-ho tot, d'entendre-ho tot, de preguntar-se tot per què passa, no? De preguntar-se per què passen les coses, i això és precisament el que ens interpel·la moltes vegades quan juguem, no? Ja no només quan juguem en una taula amb unes regles, sinó quan estem amb els nostres amics i amigues i i practiquem jocs de manera pràcticament inconscient, no? I crec que això és una cosa que interpel·la precisament aquest nen interior que en Xesco reivindicava tant i que buscava, no? I a més va buscar amb el temps, que és una cosa molt maca això, que és que ell va acabar fent música infantil, ell va començar fent música folk.
Aquí volia anar, vosaltres que l'heu estudiat, explica'm una mica, clar, la gent ha conegut el Xesco amb aquesta animació infantil, però va ser cap al final que s'hi va trobar això.
Sí, a partir de mitjans dels 70, ell va començar tot això gràcies a en Joan Boix, el seu germà, que ell va ser qui va fer el primer viatge gràcies a una beca als Estats Units, no? Allà li va portar els primers discos d'en Pete Seeger i en Xesco es va enamorar, no? Va tenir un enamorament absolutament precoç amb aquest home. I llavors van allà a conèixer-lo i van anar a conèixer-lo gràcies també a una beca, i d'allà va tornar absolutament encandilat d'aquest tipus d'animació, no? I va dir, jo necessito fer això. Ell es va trobar juntament amb moltíssima altra gent dins de l'entorn del grup de folk, i dins del grup de folk doncs va passar, bueno, va passar la màgia, no? Ja, diguéssim, es van trobar, van haver-hi una pila de subgrups de persones on es trobaven per compartir repertori tradicional, adaptacions de cançons originals, no? Recordo, per exemple, el sac de cançons del qual en parla en Jep Valls, on hi havia una pila de gent que es trobaven doncs això, per compartir, que, mira, he trobat aquesta cançó del Ripollès, no? Doncs mira, jo conec una altra versió, badabum, i això ho feien setmana rere setmana, i es van nodrir no? d'una manera bestial els cançoners, i va ser una època en què també es van editar molts cançoners, i a partir d'aquí el grup de folk va acabar sent una cosa molt etèria, no? molt abstracta, que no va acabar de tenir molt de recorregut,
però molt de, vull dir, tothom se'n recorda.
Tothom se'n recorda, sí. Tothom se'n recorda perquè és que hi havia uns noms espectaculars.
Hi havia
el Maria del Mar Bonet, va passar-hi l'Ovidi, va passar-hi en Pau Riba, va passar-hi en Jaume Sisa. No els puc dir tots perquè no me'l sé de memòria.
No, però vull dir, hi havia la Patum.
Clar, hi havia, és a dir, una mica al marge dels 16 jutges, que era el que era, no? Això me'n recordo que ho va explicar en Elisidor Marí, no? Que l'Ovidi li deia, nosaltres venim de... L'Ovidi, justament, que tenia un peu a cada banda, però l'Ovidi venia de la cançó francesa, no? Com la majoria de l'escola francesa, no? Com la majoria dels jutges. I ells venien de l'escola americana, no? De l'escola, doncs, aquesta més popular, més tabernera, que a més l'Arnella justament va explotar, encara segueix explotant a dia d'avui, no? Amb 81 o 82 anys que té, està en planíssima forma i segueix, doncs, mantenint aquesta essència absolutament tabernera. I en canvi, en Xesco, doncs, bé, doncs, per diversos motius, però jo crec que sobretot per la voluntat de trobar aquesta essència de la humanitat, no?, que tenen els infants, va anar a poc anar-se sentint còmode, no només en fer els concerts i en fer les seves actuacions per la canalla, sinó també a l'hora d'anar fent la recerca en el que és el seu repertori. Ell va explotar molt tot el tema dels contes i les rondalles, també, no? Que és una cosa que feien també Pete Seeger i companyia.
Arnau, quina sensació tens ara quan escoltes la veu del Xesco? Què t'impregna el cos?
Jo és que parlo amb ell moltes vegades, perquè
paral·lelament... Es respon també?
Bueno, suposo, no? Ell, clar, jo... Vam fer una cosa molt maca, que és a l'hora de presentar el projecte, com que encara no teníem res, no teníem material produït encara, no? No teníem cançons, no teníem imatges pràcticament, només teníem la idea, no? I a poc a poc, doncs, anàvem desenvolupant-la. I vam fer una recerca de tot el que hi havia a la xarxa de vídeos d'ell.
Que no és pas poc.
No, que va, hi ha molta cosa. De fet, afortunadament, doncs, va coincidir a finals dels 70, principis dels 80, que es va fer molta cosa, no? Especialment, doncs, gràcies a que es va sortir de la dictadura, i això és una cosa que l'Arnella m'ho deia un dia, diu, no? Deia, és que no us podeu imaginar, la gent que heu crescut ara, als 90, als 2000, la foscor d'on veníem, no? Llavors, l'obertura que hi va haver, les ganes de fer coses, és com difícil d'imaginar-se. Ja es van fer molts programes de ràdio, també, no? Hi havia el programa de l'Escamilla, on va passar absolutament tothom.
Sí.
I a Televisió Espanyola es van fer moltes coses. Ja dic Televisió Espanyola perquè després es van fer coses a TV3, però en Xesco va morir el 84. I ell, bàsicament, el que tenim gravat, el que hi ha gravat de televisió és de Televisió Espanyola. Després se li van fer alguns reportatges, no? I es va recuperar algun material, però hi ha molta cosa seva, no? I hi ha molta cosa, no només de cançó i rondalla, diguéssim, sinó que també hi ha entrevistes, no? I declaracions d'ell. I sorprèn molt... No sé si sorprèn, però jo crec que és una cosa molt destacable, que és el català que fa servir. Perquè els mateixos coetanis seus, a aquella època, no parlaven així. És a dir, ell tenia una obsessió amb parlar un català ric, amb transmetre a la canalla un català ric, amb enriquir la dimensió lingüística de la canalla, però a més explicant-la, no? Moltes vegades en les rondalles o quan explica les cançons, ell explica les paraules potser més difícils, no? Diu, per exemple, diu, heu de ser murris, no? I diu, això vol dir que heu de ser espavilats, no? És a dir, explica les paraules que potser no es poden entendre bé. I això, no? Jo recordo que hi ha un conte que està explicant, el conte del Llenyataire, i hi ha un moment que explica que havia plogut i explica que el terra estava moll tres vegades. Diu, estava moll, estava xop, amarat d'aigua, no? És a dir, si algú no ha entès això és perquè no ha volgut i t'està donant en un conte en què tu no estàs pensant amb la llengua.
Aquesta,
no?
Sensació de pluja, que hi ha una paraula molt bonica ara que parlem de llengua, no sé si la sabies, Arnau, que a mi em té encandilat, que el vaig llegir un llibre del Gerard Quintana, precisament. Petricor. Saps què és petricor?
No.
És l'olor que desprèn la pluja un cop acabat de caure.
Ah, ostres, és una olor molt característica.
Doncs això es diu petricor.
I això on es diu?
No, ho vaig buscar, després ho vaig trobar al diccionari, i existeix, I vaig dir, Gerard, què és això? I m'ho va explicar. Petricor.
És una olor molt característica, i justament...
És que ara que parlaves de pluja m'ha vingut.
Clar, és que amb dies de sequera, amb anys de sequera,
I,
no?
I que parlant vivint... de llengua i enriquir, aquesta sí, paraula sí. La trobo meravellosa.
Molt, molt, molt.
Petricor.
Molt. I a part, això, és una olor molt, molt agradable, no? Molt plaent. Perquè a més és aquell moment que surts que ja surten els cargols, no? I això, bé, el tema de la riquesa lingüística és una cosa que també crec que hem d'intentar recuperar, no? Perquè molts dels referents de la canalla de l'adolescència no passa res, no és una crítica, tot i que podria ser, parlen molt malament, no? Parlen un català molt pobre i sobretot fonèticament, no? Ara s'està posant de moda parlar malament el català, no? Parlar fer totes les vocals pràcticament iguals. I això, quan sents en Xesco explicant un conte o cantant una cançó, te n'adones que hem anat, com que hem degenerat molt, no? la riquesa sobretot de les vocals, i jo crec que és una cosa que ara que a Twitter hi ha, no? el Boig de Can Fanga i tots aquests contes que recuperen tants vídeos antics, ens n'estem adonant i n'estem prenent consciència, i jo crec que no havíem gravat mai les veus nosaltres com a banda amb tanta consciència i repetint tantes preses per dir, ostres, que aquesta A ens ha quedat massa oberta...
Això des de quan? Això ho teniu...
No, veure, jo crec que sempre hem tingut... A veure, també és veritat que nosaltres tenim sort que cantem tres persones... Abans no, perquè hi havia en Víctor, que ell, de fet, era venit de família castellano parlant, però ara, clar, tenim... L'Alba és de Manresa, l'Alba té un català amb unes neutres bé, molt, molt... que sense gaire esforç ja li surten tancadetes, no? I en Toni també, en Toni és de Sabadell i jo, parlar del Maresme, doncs més o menys ens en sortim.
Però no teniu el gironí, no, que sempre es diu que és el millor.
Això dieu, que sempre dieu vosaltres que és el millor. No, a més vosaltres feu això d'obrir i tancar les vocals, que això no ho entenc. Però és veritat que hi ha una cosa, a Vilanova i la Geltrú no ho saben veure. És una cosa que em flipa, això. No sé si passa a algun lloc més del Garraf. Però és una cosa que no saben veure. Diuen flor o flor de manera absolutament distinta. I això crec que justament flor és una cosa que diem al Maresme. I el Maresme fa gràcia perquè hi havia hagut un moment que teníem una indústria de la flor bastant important. Ja no sé per on anava, mentida.
No, parlàvem de la riquesa lingüística.
Sí, doncs això, que és una cosa que nosaltres ara en les gravacions, amb aquestes gravacions de Bon Vent, ens hi hem fixat més que mai. Perquè també és un llegat d'en Xesco.
Clar, amb aquest projecte que això estrenareu aviat, eh? En principi al maig.
Al maig.
Que aquí a Vilaureix hi ha la festa major.
Bé, doncs ja ens desdoblarem. Espero que, bé, de fet, després del maig en vindran més. Llavors, diguéssim que les portes que s'obren són diverses, perquè nosaltres com a Brinight sí que bàsicament doncs, hem tocat en festes majors i festivals, però, clar, diguéssim, el circuit de la música familiar és més diversa, no? Llavors, clar, hi ha tot el tema dels espectacles escolars, espectacles familiars... De
clar, aquí se m'acudia, ara ja te la trec a la pregunta. Esclar, estareu ebri i estareu bon vent.
Sí.
Pot ser que en algun moment, per exemple, amb concerts a la matinada... d'Every Night acabi apareguent en algun moment alguna cançó del Xesco de Bonvent allà a les 2 o les 3 de la matinada?
Estaria maco, no? Estaria maco.
Jo per això
una molt lenta.
Per això t'ho deixo anar.
no ho hem parlat encara, això. Tot depèn de com surtin. A la que publiquem el disc i veiem com han quedat, suposo que sí, n'hi ha alguna que... De fet, sí que hi ha una mica de trasbassament, perquè realment nosaltres ja havíem fet cançons dels Esquirols, per exemple, sí, no? Que és una gent... Doncs,
que és la cançó que et faré tocar al final de l'entrevista, amb exacte, la cançó aquella tan exacte. Coneguda vostra de conte medieval.
Exacte, que no és nostra, tampoc, no? Però bé, al final, el projecte de Bonvent justament vol fer el mateix... No, sí, vol fer el mateix que... havia fet en Xesco, que havia fet Pete Seeger, que era el referent màxim d'en Xesco, i que, de fet, ja havíem fet nosaltres moltes vegades, que és doncs pensar que si hi ha alguna cosa que la pots crear de nou i tindrà sentit fer-ho, fes-ho, però que si el que has de fer en aquell moment és agafar coses que ja estan fetes i dibuixar-les d'una altra manera per actualitzar-les en aquell moment o en aquell racó de món o potser en aquell públic al qual tu t'adreces, val molt la pena. I això té molt a veure també amb una cosa que parlava molt en Pete Seeger sobre els drets d'autor, que deia, bé, és una mica absurd que parlem dels drets d'autor quan precisament tots bevem de referències, no? I si jo estic fent una cançó que no puc, no? Que no puc posar que la lletra és meva, potser si en creés una de nova amb totes les influències que jo tinc, potser tampoc acabaria de ser del tot meva, no? I això és molt interessant perquè en realitat totes les nostres autories i això, és una cosa que les GAE, no? I les SGAE de cada racó de món, diguéssim, s'han encarregat molt de matxacar. Sembla que hagi de ser propietat teva perquè vas tenir una idea absolutament única i absolutament incomparable, no? I absolutament irrepetible, i és mentida. Vull dir, tot el que fem ha tingut una influència prèvia i sobretot té part de tot el que hem escoltat i consumit nosaltres abans.
I ara amb aquest fenomen de la intel·ligència artificial.
Bueno, això ja ens explota el cap, no? De fet, mira, està molt bé que parlis de la tecnologia perquè és una cosa que nosaltres també... És una cosa a la qual ens adrecem. Tenim un problema greu amb la infància i l'adolescència en la relació que s'estan establint amb la tecnologia, no? Amb les pantalles, no? Sobretot. Nosaltres volem aportar un recurs més, no? Un granet de sorra més que interpel·li precisament doncs, aquesta infància viva, aquesta infància amb valors, aquesta infància desconnectada de la tecnologia, perquè els nens i nenes necessiten estar connectadíssims a les coses, no? La majoria. I si es desconnecten de les pantalles, doncs desconnectaran una altra cosa. I està molt bé que es puguin connectar doncs, als seus amics, al seu entorn, a una dansa, a una rondalla o a una cançó. I precisament reivindicar en Xesco Boix és reivindicar aquesta infància absolutament... no, aquesta meta-infància, no? Aquesta infància que interpel·li els valors màxims de la infància, que són precisament això, el joc, l'amistat, la solidaritat, la innocència, l'espontaneïtat, i per tant, doncs, això té molt a veure amb els problemes que tenim actualment de la infància i conseqüència de l'adolescència en relació amb les pantalles i la tecnologia.
N'heu fet un micromecenatge, un Verkami, on heu ofert una infinitat de recompenses pels diferents a mecenes, vol començar aquesta campanya coincidint precisament amb la patrona de la música, el passat 22 de novembre del 2024, a la Diada de Santa Cecília. Esclar, mirem el repertori del Xesco Boix i no te l'acabes. Aquí haureu de mirar ben bé què agafem, perquè clar, no sé com fareu aquesta tria
bé,
de fer aquest homenatge al Xesco amb aquest treball de Bonvent.
Mira, això... És un treball divertit. Nosaltres vam decidir Com comentava abans, no fer agafar el repertori d'en Xesco i copiar i enganxar. Nosaltres volíem recuperar, és a dir, agafar el fil que ens uneix amb aquests anys, no? Els 60 i els 70, d'agafar repertori i cantar-lo a la mainada, no? Per tant, això ens connecta a moltes cançons que ha cantat en Xesco, però també a cançons que no ha cantat en Xesco abans, o sigui, que no havia cantat mai en Xesco, o cançons que no s'havien adaptat mai abans. I llavors el que hem fet és un procés en el qual hem posat sobre la taula doncs una trentena de cançons, n'hem anat descartant algunes, i llavors les hem anat adaptant a poc a poc. I diguéssim que hi ha hagut diversos filtres que han anat passant algunes, que seran les que conformaran el disc, no? les que finalment conformaran el disc. I justament el Si ens deixéssim de romansos que hem sentit és una cançó gravada, diguéssim, a mig procés, diguéssim. És una cançó que està gravada amb una lletra adaptada, doncs, amb una versió primerenca, que a més no és... En Xesco ja l'havia adaptada, però és una adaptació que barreja algunes coses de la cançó, de la versió que cantava Pete Seeger, i algunes de les adaptacions d'en Xesco Boix, perquè en Pete Seeger cantava It Could Be a Wonderful World, no? Podria ser un món preciós, un món meravellós, i en Xesco va decidir doncs, que el món podria ser un paradís terrenal, no? Que és més projecte aquesta imatge tan, tan clara que ell sempre projectava del món utòpic que havien de tenir els infants al cap per poder ser uns... per tenir aquest motor, no? De somiar i de voler canviar les coses i de voler fer un món millor. I nosaltres hi vam posar en aquest moment, i sense saber si aquesta cançó tampoc aniria finalment al disc o a l'espectacle, hi vam posar El món podria ser un lloc preciós, no? I vam recuperar aquest oh que cantava el Pete Seeger. Llavors, hi ha algunes cançons de Bob Dylan, sobretot Buddy Guthrie, que les hem adaptat de nou, o algunes fins i tot que les hem adaptades sense que haguessin estat adaptades al català prèviament. I això és una cosa que crec que ens ha enriquit molt el nostre procés, perquè ha sigut com un procés molt de descoberta, perquè llavors la forquilla no eren els discos d'en Xesco, la forquilla era tot, era tot el folk nord-americà.
Però aquestes entraran al disc també, no?
No et puc dir res sobre el repertori perquè...
Clar, perquè suposo que una cosa...
Algunes sí, algunes no.
Una cosa és el disc i una altra cosa serà els directes també.
Jo crec que... No, jo crec que el directe tindrà una relació directa, diguéssim, els concerts amb el disc, però... Clar, la gràcia, diguéssim, és que tenim moltes cançons a la butxaca. Mm-hmm. És a dir, el procés ha estat molt, molt ampli. No estàvem treballant 10 o 12 cançons per anar a disc, sinó que n'estàvem tallant 20 o 30. I a mesura que les anàvem descartant, algunes les descartàvem de manera provisional, dient, ei, no la descartem definitivament, però de moment aquest disc no entrarà, no? Jo crec que això ens anirà molt bé, sobretot perquè tindrem un segon disc mig fet, i si això funciona i té corda i d'aquí mig any o un any seguim animats amb això, doncs el segon disc serà més fàcil de fer.
Tanquem una porta i n'obrim una altra, però les portes són molt juntes, perquè deixem per un moment menys el Xesco Boix i anem a Every Night. L'últim concert vostre va ser el 2024, que va ser precisament ben a prop aquí de Vilablareig, a les Fires de Sant Narcís, havent de substituir el Xavi Sarrià, que van declinar l'invitació pel fet que estava i és ben normal pel xoc, pel drama de la Dana al País Valencià. Tot i això, l'últim vostre havia de ser en principi a Santa Maria Palautordera, però va acabar sent Fires de Sant Narcís.
Sí, ho teníem tot guardat. És curiós, perquè vam empaquetar-ho tot i vam haver de treure tot del local de tornar a carregar la furgoneta. Sí, va ser curiós perquè justament l'Albert i jo havíem tocat amb un tribut, amb un homenatge que fem a The Pogues la setmana anterior.
Sí, correcte.
I jo sé com un déjà vu, no?
Amb Germà Negre, em sembla que vau coincidir.
Amb Germà Negre i amb el Pony Pissador.
Sí,
llavors, sí, va estar molt bé perquè realment és d'agrair que hi hagi un ajuntament doncs, que sigui capaç d'agafar un escenari, un dels escenaris més importants del país, les festes majors del país, i programar tres grups de folk seguits, això no, ja no passa, no?
I a més els pregoners van ser, ara que parlàvem d'animació infantil, sí, Àngel Davant, sí, i Jordi Tonietti.
Correcte.
Justament... Quan Lluc va dir, escolta la teva entrevista, i ja he tingut clar qui era els pregoners, vull dir, va escoltar l'entrevista de l'Àngel i dic, ja se m'ha encert la llumeta, em va enviar un missatge just quan escoltava l'entrevista.
Que bo, l'Àngel justament ens vam veure el dia aquell, perquè jo, bueno, tenia ganes de conèixer-lo i de parlar dels Cinc Dits d'una Mà, d'en Xesco i tal, i a més ell ara justament està gravant molt a l'Àngel, no? Està gravant, ja ha gravat 25 i li falten 25 més, però cançons, vull dir, és increïble la màquina de compondre que és l'Àngel, no? I no sé per què t'ho deia. Ah, sí, perquè llavors ens van trucar el dijous, això havia passat el dimarts, no? La nit del dimarts al dimecres, si no m'equivoco, va haver-hi la barrancà, no? El temporal al País Valencià, i entre dimecres i dijous ens van estar parlant amb en Xavi, i en Xavi no es va veure en cor, no? I en Xavi i la banda no es van veure en cor de pujar, doncs perquè estaven en xoc, literalment. Van parlar, de fet, amb en Xavi. I ens van trucar, i casualment era, crec que era Tots Sants, o sigui, jo crec que el divendres era festiu, si no m'equivoco, o sigui, era pont, i per casualitats de la vida vam poder venir tota la banda. O sigui que vam tenir sort, i va estar molt bé. També va ser maco, perquè va ser un concert en què ens vam recordar molt de, doncs, per què érem allà, no? Perquè havia passat el que havia passat al País Valencià, i res, sí, clar, acabar les Fires de Sant Narcís, doncs és meravellós, sí, sí.
20 anys ja d'Ebre. Quan mires enrere, a banda d'això típic que ens hem fet grans, que tothom és llei de vida, què penses, Arnau?
Moltes coses. A veure, la primera és que hem tingut molta sort de poder viure de la música, no? És una cosa que ho hem pogut fer de manera intermitent, evidentment, de manera bastant precària. Però bé, jo crec que el moment en què vam decidir, cap a l'any 2016-2017, iniciar el procés, doncs, per constituir-nos com a cooperativa i professionalitzar-nos definitivament, crec que descriu molt el principal orgull que sento, o que sentim, perquè crec que és profundament compartit això, quan mirem enrere i pensem en aquests 20 anys. Jo crec que han sigut molts aprenentatges, haguéssim fet les coses molt diferents si haguéssim sabut des del principi el que sabem ara, però segurament no hagués tingut tanta gràcia, no? Ni tanta emoció. Jo crec que tots els obstacles que hem anat passant, que hem anat superant, els hem afrontat, doncs, amb l'aprenentatge que ens tocava en aquell moment, i ja està, i precisament d'això se n'aprèn. Però sobretot, ostres, amb més de 600 concerts a l'esquena, sentim molta alegria, no? Perquè hem viscut moments preciosos, i si no haguéssim tingut la sort que el públic responia i que les programacions, doncs, ens anaven posant, ens anaven portant per les comarques del país i fins i tot més enllà, no? fora de les fronteres dels Països Catalans, potser haguéssim aturat la màquina fa molt temps i no haguéssim viscut tots aquests moments.
Últim disc d'Ebre, jo us poso més feina, eh? 2021 carrer, estem d'aniversari 2025, toca disc o no?
Toca disc.
També?
Toca disc, no sé si el farem, però tocaria. Sí, justament que ara estem en un procés...
Estem amb el Xesco, que ara parlàvem. També esteu focalitzats en fer noves cançons d'Ebre?
Focalitzats no, però és a dir, la màquina creativa no s'atura. Passa, és veritat que, clar, hem tingut moltes marxes, i va un moment que anàvem amb setena el 2019, quan vam, després de treure l'EP de La Voz Dormida, vam posar... cada setmana estàvem escrivint una cançó. D'aquí va sortir carrer, de fet. És que després hem fet altres coses, no? I hem treballat, doncs, vam estar fent
les cançons en versions amb altres grups,
recordo. I l'EP que vam treure l'any passat, fa just un any, vam estar, doncs, fent molta, doncs, aquesta arqueologia que ens agrada tant a nosaltres, doncs, de cançons de la Guerra Civil, adaptacions d'adaptacions, no? Aquestes coses que també ens agrada tant fer, a més amb col·laboracions, no? Canviant amb altres llengües, i això és divertit. I llavors, evidentment, doncs, quan ens vam posar amb el repertori d'en Xesco i el grup de folk, això ha sigut una mina. I és veritat que justament ara fa uns mesos vam fer un concert a cegues, que és aquest això que munta la revista La Tornada.
Correcte.
Vam fer aquí a Girona. I era un concert molt especial perquè... per l'espai que era, ara quedaré fatal, és aquest convent on hi ha el museu, quedaré molt malament, no recordo el nom, és un convent que hi ha un claustre dins, i és una, bueno, és una antiga església, no? I aquest espai, la peculiaritat que tenia aquest concert és que el fèiem sense sonoritzar i amb una reverberació de l'hòstia, no? Una reverberació, bueno, és un espai enorme, altíssim, i a més a més feia molt de fred, i vam decidir també incorporar-hi repertori nou, i aquí vam fer sobretot cançons tradicionals, i vam fer unes adaptacions molt curioses. Molt curioses, i això també ha estat un treball de creació bastant xulo, que a més doncs se sortia molt del que havíem fet fins llavors.
Sant Pere Galligans.
Això mateix.
Avui estem parlant amb l'Arnau Aymerich. Clar, estem a pocs dies ja, de 14 de març de 2025. Què passarà aquí?
Bé, farem un concert especialíssim, un concert una mica més llarg del compte, perquè volem que sigui un concert especial, no? És un concert que no repetirem, perquè és un concert, doncs aquell cap de setmana hi haurà...
Clar, a més amb bandes com la Quick d'Arenys de Munt i també tot un fenomen, Talco.
És que a més dona la casualitat que fem 20 anys les tres bandes, que això és una cosa bastant xula, no? Que fem un aniversari compartit. És una cosa que justament l'Albert i jo, que ens portem molt pocs dies, quan vam fer 30 anys vam fer també una festa compartida, que va durar 3 dies, i penso que és molt bonic, no? Poder celebrar coses conjuntament, perquè de vegades, no sé, hi ha molta gent que... és com, no cal enaltir la persona, sinó senzillament que ens trobem i celebrem, no? I crec que és una mica això. Llavors, què passa? Que farem... Bé, ens sentim bastant obligats i obligades a fer cançons que no toquem des de fa molt de temps. També hi haurà col·laboracions, no? Col·laboracions especials. I llavors...
És a dir, a banda d'aquestes bandes hi haurà més gent, hi haurà més artistes, eh?
Sí. Llavors, la gràcia una mica és que hi haurà gent que vindrà, que fa molts anys que no ve un concert, que reviurà moments que si el 2022, 2023, 2024 ha vingut a concerts d'Every Night, probablement ja no els reviurà perquè hi ha cançons que ja no les toquem, o potser hi ha un entorn de gent...
Digue'm-ne alguna d'aquestes que fa temps que no toqueu i que tocareu en aquests 20 anys.
Alguna?
Sí.
No, no te les puc dir.
Una, només una, no te'n demano tantes.
No tinc el repertori al davant, Didac, no me'n recordo.
Que dolent que ets.
I llavors... I no, però sobretot per això, perquè hi ha molta gent que igual... el 2015, quan venia a concerts d'Every Night, es trobava amb una gent que ja no s'hi troba, perquè igual gent que ja no va a concerts, o que ja té criatures, o el que sigui, i quan vingui aquest concert, doncs sí, no? Repetirà aquesta bueno, reviurà aquesta experiència, i crec que la principal voluntat que teníem, el principal objectiu que teníem era justament això, intentar recrear, intentar reviure emocions que fa anys que no vivim en un concert d'Every Night.
I a banda d'aquest concert, suposo que després ja comencen les festes majors, també hi haurà concerts d'Every, ja?
Sí, la màquina no para. És veritat que anem a un altre ritme, ja no fem aquells 50-60 concerts que fèiem fa 7 o 8 anys. Però bé, també és veritat que clar, hem anat posant l'energia als diferents llocs, i ara amb bon vent també estem molt contents perquè he tingut una resposta molt bona. I evidentment, clar, és tota una experiència nova perquè tenim és un públic molt diferent al que ens adreçàvem abans, no? És a dir, si abans ens dirigíem a persones d'entre 18 i 30 anys, tot i que hi hagi molta gent de menys de 18 i de més de 30 anys que ens segueixi, no? Però si el gruix era aquest, ara ens dirigim justament a a tota l'altra part del pastís, no? A la gent doncs, de menys de 12 o de menys de 15 i a la gent que en té més de 35, no? Sobretot. I hem tingut una resposta molt gran de gent que havia conegut en Xesco, no? És una cosa doncs, que jo crec que la nostàlgia aquí ha fet molta, molta feina perquè per connectar amb aquesta gent. De fet, per nosaltres va ser el principal motor, al principi va ser un tema de nostàlgia, engegar això, però després, a mesura que anàvem picant pedra, doncs veiem que això tenia molt més sentit que mai.
Arnau i Maric, pràcticament 50 minuts de ràdio. No sé si voldries afegir alguna cosa més d'aquests tres quarts d'hora llargs.
No, bé, no sé. Gràcies per convidar-nos. És un plaer sempre tornar aquí. De fet, nosaltres ens hem fet grans, tu també t'estàs fent gran, Didac.
No ho sé, això. No m'ho veig.
No, jo tampoc. Els portes molt bé. No sé quants en tens, però els 10 anys... Jo crec que el primer any que va venir probablement devia ser per pràcticament 10 anys. I...
No ho sé.
O més, eh? O no més. I també ha sigut maco doncs, veure com ha anat creixent aquest projecte i com ha esdevingut a poc a poc doncs, un referent dins del panorama radiofònic del país. No? I crec que, de fet, vol interpel·lar també una mica aquesta essència, no? de buscar sempre el fer xarxa, estar connectat i a més a nivell personal... Jo ho he notat molt, que a mesura que vas parlant amb gent que ha tingut a veure, que ha tingut relació, no només amb en Xesco, sinó amb el grup de folk i amb l'animació infantil doncs, aquests últims 50, 40, 50 anys, te n'adones que venim d'una època de la transició en què la xarxa va aconseguir construir el país. És a dir, la gent construïa el país en tant que aprenia els uns dels altres, en tant que es trobaven, en tant que intercanviaven experiències i justament ara fa unes setmanes que ens veiem amb en Jaume Arnella parlàvem del CPEC, no? Jo ho he conegut molt a través del meu pare, que era mestre. El CPEC va ser una experiència brutal que va construir l'educació privada, però que després va ser la llavor d'una bona educació, no? D'un bon sistema d'ensenyament públic del nostre país. I l'animació infantil que tenim és la que és gràcies justament a aquesta generació, no només en Xesco, sinó una pila de gent més, i és una cosa que crec que no som prou conscients del tresor que tenim perquè és de les millors del món, és a dir, el tipus d'animació infantil que tenim aquí, no? Com ens hem acostumat a cantar cançons i explicar contes i rondalles a la mainada, és de les millors del món. I és una
arribaves
cosa
que... aquí precisament i veies el llibre de visites i trobaves amb la pàgina del Pop Petit, exacte, per exemple, eh? Vull dir, llavors, repassant veies el Pop Petit, clar, és que hi ha molts de grups Pop Petit i no te'ls acabes, els que acaben sortint,
exacte,
ricos...
Exacte. No, hi ha una pila sobretot de companyies de teatre petites o de contacontes que no són gens coneguts, que veuen d'això i que són gent que potser treballa de mil coses i que es dedica tres cops l'any a explicar aquells contes de no sé quin tema, no? o a fer unes cançons concretes o cantar, no sé, habaneres per la manera del que sigui. Però tot això és una xarxa que crec que potser no està prou connectada, però que ens uneix amb un fil molt clar a tota aquesta generació d'en Xesco i companyia.
Doncs tanquem la barraqueta, que dirien aquí en molts de llocs, abaixem la persiana. Al principi hem escoltat la cançó, aquesta versió d'aquest bon vent de Si ens deixéssim de romances, amb aquest homenatge que han fet els Debri a la figura de Xesco Boix, que recordin el 2024 feia ja 40 anys de la seva pèrdua. I ara doncs l'Arnau sí que l'he apretat una mica i al final ha afluixat, i això ho agraeixo moltíssim, perquè deia que em costa molt fer alguna cançó d'Ebri amb acústic, i al final he dit, mira, conte medieval, crec que podem fer alguna cosa, i després de molt insistir ho he acabat aconseguint, i ho agraeixo moltíssim perquè també m'agrada molt tenir acústics aquí, i que crec que encara donen més màgia en aquest mitjà de comunicació, més la ràdio. Per tant, farem una petita versió també d'aquesta cançó dels Esquirols, però que també la fem molt coneguda, Every Night, com és Conte Medieval, que recordo que en un concert vau tenir el Titot. Podria tornar el Titot?
I vam tenir Joan Vilamala, que és el tutor de la cançó, i va participar en la gravació de la cançó el 2013 o 2012, no sé quan la van gravar, I el concert de presentació en el Tradicionarios en el de, del disc va cantar la introducció també. O sigui que té, realment sí, tornem amb el tema de la xarxa, no? Que això ens uneix en aquest fil que va fins als Esquirols i més enllà.
Doncs aquesta cançó ens acomiadem d'aquesta conversa amb l'Arnau Aymerich, en qui hem parlat d'aquest homenatge al Xesco Boix i al Bon Vent, i també d'aquest Every Night, que com bé saben també estan d'aniversari 20 anys, i d'aquí ben aviat hi haurà aquest concert. Recordin, ben aviat el dia 14 de març de 2025 a la Sala Paral·lel de Barcelona, i una de les cançons que segur que interpretaran, diu, no tinc el repertori a mà, però aquesta ja segur que la faran, eh?
Si no la fem, ens pelen, eh?
El conte medieval. Arnau, ha estat un plaer.
Igualment, moltes gràcies.
Temps era temps hi havia, en un poblet medieval, un baró de mala geia que tothom volia mal, i amb carrossa d'or i plata passejava tot superb pel seu terme, que moria d'esquifit i famolenc. Xics i grans, mig morts de gana, li sortien al seu pas, demanant-li amb ulls plorosos que tingués d'ells pietat. Però ell somreia i burleta els cridava amb veu de tro. A pencar males abelles necessito molt més or. I els diumenges a la plaça organitzava un gran joc, vilatans tots a la festa de la mort, vull 12 joves per banda, amb espases i garrots, a fer d'escacs a la plaça i que guanyin els més forts. Xics i grans, mig morts de pena, li sortien al seu pas, demanant-li amb ulls plorosos que tingués d'ells pietat. Però ell somreia i burleta els cridava amb veu de tro. I a jugar batu a l'olla, que a mi m'agrada aquest joc. I un juglar passar pel poble, avançada la tardor, i amb senzilla veu cantava, i així deia la cançó. Ai del poble, ai de la vila, que té un lladre per senyor, si vol pau que sigui justa, l'haurà de guanyar amb suor. Xics i grans tots l'escoltaven, li donaven la raó, els naixia l'esperança i van anar a trobar el baró. Però ell somreia i burleta els cridava amb veu de tro. I us faré tallar una orella si escolteu el trobador. I els vilatans es negaren a pagar més els tributs, a palau armats anaren i parlaren sense embuts. No et volem per baró nostre, no volem vés-te'n d'aquí, i si et quedes, ai de tu, que la forca has de morir. Xics i grans, tots a la una, li cantaven la cançó, ai del poble, ai de la vila, que té un lladre per senyor. I ell callava, i de ràbia se li cursacava el cor, mentre el poble repetia la cançó del trobador. I ai del poble, ai de la vila, que té un lladre per senyor, si vol pau que sigui justa, l'haurà de guanyar amb suor. I ai del poble, ai de la vila, que té un lladre per senyor, si vol pau que sigui justa, l'haurà de guanyar amb suor. Si vol pau que sigui justa, l'haurà de guanyar amb suor.